Seguim nosaltres a l'Obert per Vacances. Passa un minut de 3:15 del matí. La Covid és una malaltia que s'especula que podria haver passat dels ratpenats a les persones. Això és el que s'anomena zoonosi. I segons diversos estudis, cada cop serà més freqüent. Les causes d'això són variades, però totes tenen a veure amb la biodiversitat, o més concretament, la reducció d'aquesta biodiversitat al planeta. Per parlar sobre la zoonosi i de les seves causes i conseqüències, saludem a la doctora en immunologia i redactora científica d'IS Global, la Adelaida Sarukhan. Adelaida, bon dia.
Bon dia, un plaer estar aquí.
Què tal, com estàs?
Molt bé, gràcies.
També ens acompanya des del Prat Ràdio el Víctor Asensio. Víctor, bon dia.
Bon dia, Carles, què tal?
D'entrada, volíem saber què és exactament això de la zoonosi.
Sí, bueno, una zoonosi és una enfermedad infecciosa causada per un virus o un bacteri, un patogen, que té un origen animal. Mm-hmm. Bueno, nosaltres també som animals, però que té un origen d'altres animals, que no sigui l'humà. I cal dir que dos de cada tres malalties infeccioses que coneixem avui en dia són precisament d'origen animal.
Mm-hmm. Com es produeix? No sé si totes les malalties poden passar d'animals a persones?
No, no totes, però n'hi ha un bon número de malalties efectivament zoonòtiques. N'hi ha unes molt antigues, diguem, en la història de l'humanitat, com pot ser la ràbia, que es transmet per una mossegada directa d'un gos o d'un ratpenat. També pot ser la peste, que com sabem es transmet via les puces que estan sobre les rates. Però n'hi ha malalties infeccioses molt més recents, diguem, que són, per exemple, l'èbola, el Zika, la malaltia, la febre de Marburgo, i, òbviament, pues ara amb la que estem tots molt preocupats, que és la Covid-19, un cosí de la SARS-CoV-2, que va ser el SARS, el MERS, etc. Totes aquestes són malalties emergents que són més recents.
Aquesta expansió de la zoonosi té molt a veure també amb la destrucció, com deia el Carles, de la biodiversitat al planeta.
És clar, això és algo que s'està veient molt, és a dir, s'està veient que a partir més o menys del 1940 el ritme d'aparició de noves malalties infeccioses d'origen zoonòtic està incrementant. Des del 1940 fins ara, més de 300 noves malalties infeccioses hem descrit. Ja portem 6 emergències de salut pública en el que va d'aquest segle. I bueno, el ritme s'està accelerant i això està molt lligat a la destrucció que estem fent de l'ambient. I, òbviament, una de les conseqüències d'aquesta destrucció és la pèrdua de biodiversitat, la deforestació, el fet que estiguin invaint espais en els que abans no, on viuen animals amb els que abans no teníem contacte. Tot això fa que la probabilitat de que un virus, un patogen, salti d'una espècie animal, d'un reservori animal, a l'humà, pues, s'incrementa. I, a més, tenim una agricultura molt més intensa, molt més intensiva, una forma de criar animals molt més intensa, i això també, per exemple, amb les aus, pues, tenim un greu risc, per exemple, amb el virus de la influenza aviar, no?
Una cosa que fa una mica pensar, no? A vegades pensem menys biodiversitat, vol dir menys animals, per tant, menys possibilitats de passar virus. Però en aquest cas és totalment el contrari. Per què passa això? Per què, com menys animals, més capacitat de pandèmies, per exemple?
Esclar, és una mica, com diuen en anglès, counterintuitive, no? Perquè d'un costat, entre més biodiversitat tenim, és dir, els, diguem, els hotspots, els punts calents d'aparició de noves malalties emergents, és precisament llocs on hi ha selva tropical, la Xina, el sud-est asiàtic, Àfrica, Amèrica del Sud, però també són zones on s'està alterant molt ràpidament aquest ecosistema. Llavors, això fa de que, per exemple, si un virus està tranquil·lament en un reservori animal i té una gran diversitat de huéspedes, per infectar, pues hi ha una espècie de protecció que es diu per un efecte de dilució. Però si nosaltres comencem a alterar aquell equilibri i eliminar la diversitat d'espècies, algunes d'aquestes espècies poden servir com de reservori primari i del patogen, i llavors el patogen té menys, diguem, menys gent a qui infectar, menys espècies a qui infectar, i la probabilitat de que ens acabi infectant a nosaltres, sobretot si estem envaint aquell territori, pues és molt més elevada.
A banda d'aquesta destrucció directa que fem als humans dels espais, per exemple, forestals, com comentaves, també hi ha el canvi climàtic, també molt relacionat amb l'activitat humana, i que també és un dels factors que pot augmentar aquest risc de pandèmies. Hem sentit algunes vegades, per exemple, aquesta descongelació del permafrost, que podria deixar anar altres virus i bactèries que fins ara no havien tingut contacte amb els humans. Això suposo que el canvi climàtic, entre d'altres coses, augmenta aquest risc de pandèmia i de zoonosi.
Sí, exactament. O sigui, tot està lligat, la deforestació amb el canvi climàtic amb la pèrdua de biodiversitat, etc. Però, efectivament, el canvi climàtic, encara que potser en aquest cas de la Covid no hagi estat el causant directe, però sí que el canvi climàtic el que farà és amplificar aquest risc de zoonosis. Per què? Perquè, per exemple, hi ha moltes malalties zoonòtiques transmeses per vectors, per exemple, per mustics, per exemple, el Zika, per exemple, la malària, i quan aquests vectors, quan hi ha un canvi climàtic, quan hi ha un calentament, aquests vectors poden augmentar la seva àrea geogràfica, i doncs estarem exposats a malalties a les que no estàvem exposats abans perquè el vector no hi era.
Una pregunta obligada. Clar, tot plegat, no sé si afecta la capacitat d'expansió de les pandèmies. Justament això t'ho pregunto per tot el que estem vivint.
Sí, sí, sí. Bueno, aquí hi ha dues coses, no? Perquè una malaltia pugui... un nou virus, un nou patogen, en general són virus, pugui causar una pandèmia com la que estem vivint ara, es necessiten dues coses. La primera és que el virus pugui fer aquest salt, no?, del reservori animal a l'humà, i que pugui infectar a l'humà. Llavors, aquest és un primer cuello de botella, diguem.
Correcte.
Que afortunadament no passa tot el temps, no? Però diguem que el virus ha pogut saltar a l'humà i infectar cèl·lules humanes, encara es necessita un segon requisit, que és el que es pugui transmetre després de manera sostinguda entre persones, no? Uh-huh. Aquesta possibilitat de transmissió sostinguda. Llavors es necessiten aquestes dues coses. Òbviament, el fet que salti de reservoris animals a humans, ja hem vist que pues, els factors que ho afavoreixen és la deforestació, la pèrdua de biodiversitat, el mercat il·legal d'espècies, etc. El fet que es pugui transmetre entre persones i persones, òbviament està afavorida ara per el nostre estil de vida, per la globalització, per la quantitat de viatges que fem nosaltres i les mercancies, perquè els vectors també viatgen per mercancies. Llavors, el fet de la propagació, la capacitat de propagació d'un nou virus, d'una nova bactèria, però sobretot virus, també depèn molt del nostre estil de vida ara, i també per això estem veient aquestes velocitats de propagació que abans no es veien.
Doncs una paraula com la zoonosi, que potser molta gent a de l'aire no li sonava, no? Però que avui ho hem volgut explicar des de la ràdio, amb aquest espai que dediquem cada dimecres, gràcies al Prat Ràdio, parlant de biodiversitat. Ràpidament, amb 30 segons, no sé si podem evitar la zoonosi, a de l'aire.
No, jo crec que és molt difícil, els virus muten i llavors és molt difícil, això no ho podem controlar, és part de la selecció natural, els virus tendeixen a mutar i llavors a vegades aquestes mutacions afavoreixen que puguin infectar a nous huéspedes, incluïts a l'home. O sigui, això no ho podem evitar. El que sí podem fer és reduir la probabilitat de que això passi, una altra vegada limitant la deforestació i el mercat il·legal d'espècies i la pèrdua de biodiversitat, i també reduir la seva propagació. Com? Amb un sistema de vigilància molt, molt bo, que sigui capaç de detectar brots en quan ocorreixen. I no només brots en humans, però també brots en animals. Això de combinar la salut animal i la salut humana és algo molt important, i és una estratègia que ara es diu One Health, que és la que tenim que tractar de...
Doncs avui vull agrair a la Dadaida Sarucan que ens hagi acompanyat aquest matí aquí a l'Obert per Vacances. És doctora en immunologia i redactora científica d'IsGlobal. De veritat, gràcies per compartir aquests minuts de ràdio amb nosaltres.
De res, un gust.
I gràcies al Víctor Asensio del Prat Ràdio. Gràcies, Víctor. Fins ara.
Que vagi bé.